de l'altre, però bé, ja és això. Anem a veure, quan un nen o una nena no segueix bé les classes, té problemes d'adaptació social o un comportament poc adequat, ens hem de preguntar si, potser, tot plegat es deu al fet que tingui unes capacitats molt més altes que les dels altres companys i no acabi de trobar el seu lloc. Els infants amb altes capacitats, els que sempre hem anomenat superdotats, tenen unes necessitats especials que s'han d'atendre degudament perquè una virtut no es converteixi en un problema. Estela, a veure, què ens expliques?
Doncs res, això precisament és el que fan al centre Kepler de Barcelona, un centre de psicologia i formació especialitzat en l'atenció a nens i joves amb altes capacitats intel·lectuals i també a les seves famílies, que tenen un paper també important. L'objectiu és contribuir al desenvolupament de les seves habilitats, tant personals com intel·lectuals, a través d'això, de suport psicològic, d'activitats extraescolars, també d'orientació acadèmica i personal específica per a aquestes persones. Ens acompanyen ara els responsables del centre Kepler, són la psicòloga Maria Beltrán i el físic Jordi Borràs.
Maria Beltrán, Jordi Borràs, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Recordo quan era petit que un dia al col·legi va venir un senyor molt seriós i érem 40 i tants nanos, tots nanos, a l'escola, al barri d'Horta, i ens va fer un test i cadascú doncs li va sortir un coeficient intel·lectual 100, era el número, eren normalets, i esclar, no sé si teníem 9 anys, 10 anys, no, potser 10 o 11 anys devíem tenir, o 12 com a molt, i és clar, després, com que es van posar a la vista de tothom els resultats, doncs, oh, mira, mira aquell, 140, sense quan llest, o aquell, oi, 70, oh, que tonto que és. Això suposo que quan ets criu, doncs, vols saber l'altre, el que té, el que no. Són aquests estudis que es fan, no sé si es continuen fent a les escoles, això es continua fent?
Algunes escoles sí, però a la part de diagnòstic moltes vegades l'escola és qui detecta el problema i llavors per falta una mica de formació de professionals a l'escola, tant dels mestres com dels pedagogs, s'acaba derivant a professionals privats, que tampoc són tants els que ens dediquem a això.
Clar. Escolta'm, tots podríem haver nascut o podríem tenir un fill amb altes capacitats? És a dir, hi ha algun component genètic, hereditari, o és l'atzar?
Hi ha un component genètic, hi ha un component genètic, bueno, això és l'etern debat de si sempre, que sempre s'havia parlat, si la intel·ligència és apresa, si la intel·ligència és entrenable, per dir-ho així, o si és purament innata. El que es tendeix a pensar actualment és que efectivament que hi ha un component genètic bastant potent, però també que si no se'ls estimula intel·lectualment a la gent que té aquest potencial intel·lectual poden acabar no desenvolupant-lo.
Allà dormit, diguem,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. I aquest és el motiu pel qual hi ha un percentatge de deteccions molt ínfim. Al voltant d'un 2% de la gent, 2-3% de la gent amb altes capacitats està detectada com a tal.
O sigui, sí, que un 97-98% sí, no està detectada.
Exacte. Exacte. Molt, gran part de la culpa de tot plegat és de la falta de formació dels mestres i de la falta de consciència de la societat sobre les característiques d'una persona amb altes capacitats.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, recordem quins són els paràmetres de coeficient intel·lectual que marquen les altes capacitats. Se sap quin percentatge de la població té un coeficient intel·lectual superior al que es considera normal? Va lligat una miqueta amb el que deia, suposo.
Sí, bueno, era una mica el que havies comentat, la normalitat serien 100, i llavors tradicionalment s'ha considerat que a partir de 130 ja es considera superdotació,
130.
Però 130. Però avui en dia és un procés de diagnòstic bastant més complex, perquè no només es basa en la mesura d'un test, sinó que també es basa en mesures de creativitat, de personalitat, d'aptituds intel·lectuals, és a dir, és una mesura bastant més complexa.
I a partir de quina edat es pot detectar i quins són els indicis que ens poden fer pensar que aquella persona és superdotat, superdotada? És correcta aquesta paraula?
Sí,
o...
sí, bé, hi ha excepcions. Dintre les altes capacitats hi ha superdotats i hi ha talentosos, que són dues coses una mica diferents. Els talentosos són gent que excel·leix en certes coses, en certes branques concretes, com podrien ser la lògica,
la ciència, també,
o un talent verbal. Sí, hi ha talents complexos com el talent acadèmic, per exemple, és a dir, pot ser que siguis talentós acadèmic, que vagi molt bé a l'escola, treguis molt bones notes, però quan et treuen fora de l'àmbit estrictament acadèmic no et desenvolupis especialment bé, llavors ets un talentós acadèmic, però no series superdotat. Cauries dintre les altes capacitats, però és una cosa una mica més àmplia que només...
Superdotat, tradicionalment es tendeixen a parlar de tres característiques, que seria un potencial cognitiu intel·lectual superior a la mitjana de la població.
Que són 130.
Exacte. Llavors, una capacitat major de la majoria de gent a interrelacionar diferents àrees del coneixement i, a més, en la interrelació aquesta d'àrees de coneixement, fer-ho de forma creativa, fer-ho de forma adaptada a les noves situacions. Són gent que, al contrari del que es tendeix a pensar, no solen tenir problemes de socialització, solen saber relacionar-se amb tot tipus de persones, són gent molt hàbil manejant tot tipus de situacions.
I a quina edat més o menys es pot detectar?
Els primers indicis són bastant evidents per les famílies des de ben petits. Són nens que, si se'ls compara amb els seus germans més grans o amb altres nens de la mateixa edat, tot va a un ritme accelerat. Solen caminar abans, solen parlar abans, solen ser bastant destres en matèries motrius, solen tenir molta curiositat, molta inquietud intel·lectual. El que passa és que molts qüestionaris no ens permeten aportar una dada fiable fins als 4-5 anys. A partir d'aquesta edat sí que més o menys es pot dir si el nen té altes capacitats o no, però també és difícil de precisar quin tipus fins que no arriba a arribar de l'adolescència, 12-13 anys aproximadament.
D'acord. Com es fa el diagnòstic i què s'ha de tenir en compte?
S'ha de tenir en compte, per una part, les aptituds que té l'alumne, que moltes vegades poden no ser detectades a l'escola. És a dir, ens podem trobar amb un nen que aparentment des de l'escola no destaqui, que els professors moltes vegades diuen: com pot ser que aquest nen digueu que té altes capacitats si a mi no em demostra que les tingui? És a dir, s'ha de passar un qüestionari que realment posi en evidència les aptituds que té l'alumne. I d'altra banda, valorar aquestes diferents facetes, valorar la creativitat en diferents situacions, fer un estudi de la personalitat de l'alumne, una entrevista amb els pares.
Molt bé. Estem parlant amb la psicòloga Maria Beltrán i amb el físic Jordi Borràs. Anem a escoltar això. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did. You never can tell, de la banda sonora de la pel·lícula Pulp Fiction, un dels títols més coneguts d'un superdotat. Això diuen Quentin Tarantino, diuen que el seu coeficient intel·lectual supera els 160, posant de fons. Les altes capacitats abasten totes les àrees cognitives o es poden concentrar en determinades àrees? Abans s'haveu d'entredir, no?, que pots ser superdotat en unes coses i en altres no, pot ser talentós, etc etc. Això vindria lligat. És a dir, podem tenir un superdotat en matemàtiques que no se'n surti amb el dibuix, per exemple, o amb llengua? No ho sé.
En aquest cas estaríem parlant d'un talentós. És a dir, un superdotat, clar, ja una mica per definició, seria una persona que es desenvolupa adequadament sovint en la gran majoria d'àrees. En canvi, un talentós pot ser un alumne que excel·leixi molt en matemàtiques, per exemple, però que tot el tipus d'intervenció que es pugui fer amb ell seria en l'àrea de matemàtiques, i mentre que amb les altres àrees pot tenir un nivell perfectament normal o inclús inferior al de la resta de companys de la seva classe.
D'acord. I jo no sé, allò del que dic és una bajanada, però em corregireu. Una persona amb un coeficient intel·lectual molt, molt alt, pot ser que no en tingui un acudit?
Perfectament.
Sí, tots dos diuen que sí amb el cap, assenteixen amb rapidesa.
Sí, sí, pot ser tranquil·líssimament. De fet, la gent amb molt alta capacitat, els altament superdotats, que se'n diu, són gent que acostumen a tenir aquest tipus de problemes de relació personal. És a dir, una cosa és la gent que és superdotada, i la que és altament superdotada sí que tenen bastanta tendència a tenir problemes de relació personal. A vegades hi ha problemes de captar acudits i coses d'aquestes, per exemple.
És curiós. Mira, acabem de rebre una nota que ens han enviat per Facebook. L'Artur Miró, Vallabriga, concretament, ens pregunta quin és, si se sap, l'índex més alt del món.
L'índex més alt del món. Doncs això ara, ara em poses en un compromís, perquè...
Però vosaltres, els que sabeu més elevats, quins podrien ser?
Hi ha hagut casos històrics que s'han documentat de superiors a 220 de quocient intel·lectual, una cosa similar.
Quan?
220. O 200... Em sembla que algun havia arribat a 260 o així, però és que, clar, depèn tant de l'instrument de mesura que moltes vegades, a la que s'arriba a un nivell de fiabilitat amb un instrument de mesura, es demostra que les mesures que s'havien pres amb altres instruments tampoc eren fiables. És a dir, que és un procés gairebé continu d'actualització.
Però aquesta persona, si ja es detecta que un nen és talentós o superdotat, o una nena, al llarg de la vida té variacions, podríem dir, del seu coeficient? O es manté més o menys...
En principi, en la mesura que la persona se l'estimuli adequadament, o ella mateixa trobi la forma d'estimular-se intel·lectualment, no sol haver-hi gran variació. El que sí que depèn molt és en l'època educativa, que poden ser nens que a l'edat educativa tinguin un ritme molt més accelerat de desenvolupament i després al llarg de la seva vida s'acabin acomodant, per dir-ho així, a un lloc de feina o un tipus de vida que tampoc els permeti acabar d'assolir tot el seu potencial.
Però si alimentes aquella intel·ligència, o digue-li aquella persona que és superdotada, si l'alimentes pot anar fins i tot augmentant o progressant al llarg de la seva vida? O...
Sol mantenir-se bastant, mantenir-se bastant estable. El tenir un gran component genètic, quan es troba un sostre, per dir-ho així, ja sol mantenir...
Escolta'm, i aquests nens i nenes han de seguir l'ensenyament en centres ordinaris, tot i tenir estils d'aprenentatge diferents?
Aquest és el gran problema. Amb el model d'escola inclusiva sí que, en principi, hi hauria d'haver els recursos suficients com per atendre tant els nens que van per sota el nivell marcat, per dir-ho així, que ja és el que sol passar, que la gran majoria de recursos es destinen cap als nens que no assoleixen el nivell adequat d'aprenentatge, i de la mateixa manera s'haurien d'atendre, de fet per llei s'han d'atendre, són alumnes amb necessitats educatives específiques que han de rebre una ajuda especial, per dir-ho així, han de rebre modificacions curriculars especials a les seves necessitats, i teòricament s'han d'atendre. El problema és que no hi ha cap assignatura a les carreres de magisteri, de pedagogia i de psicologia que proporcioni aquesta atenció. Per tant, tot el que s'està fent és a partir de la bona voluntat, per dir-ho així, dels professionals que tenen aquests nens a les classes, i depenent completament de cada centre o de cada equip.
Però això estàs parlant d'aquí o parlem a nivell general? És a dir, hi ha països que potser sí que tenen centres o classes especials per nens i nenes superdotats?
Sí, de fet, als Estats Units hi ha alguns llocs d'educació així privada que efectivament sí que tenen només gent superdotada, i de fet hi ha famílies d'aquí, sabem de casos, que troben que aquí a l'escola no acaben de... Moltes vegades fan un peregrinatge per diverses escoles intentant que s'adapti. A vegades s'accelera el nen de curs, i quan es fa això a vegades es canvia d'escola per evitar que es trobi amb els companys que ja el coneixen i que el puguin tenir com mira el petit, i a vegades tot i això i tot les adaptacions que bonament puguin fer des dels centres educatius no se n'acaben sortint, i sí que n'hi ha alguns que sí poden a vegades, i la família decideix així, doncs se'n van a buscar, per exemple, als Estats Units, algun lloc on tinguin formació.
De fet, em penso que és amb el Simpson, avui estan sortint el Simpson, que 2x3 hi ha un capítol que un o més que surten classes, no?, de nens superdotats. Per tant, suposo que és un fet normal o habitual als Estats Units trobar-te amb aquest tipus de centres o escoles. Quan abans hem parlat allò de l'acudit, que potser pot ser una persona doncs, un altíssim coeficient intel·lectual i que no entengui un acudit, podem tenir una superioritat intel·lectual respecte dels companys, però no necessàriament una superioritat emocional, és a dir, emocions i coeficient intel·lectual són paral·lels, cadascú va pel seu camí?
No, moltes vegades passa, de fet es parla del fenomen de disincronia entre el nivell, el ritme de maduració intel·lectual de l'alumne i el ritme de maduració d'intel·ligència emocional. Per aquest motiu, a vegades el que comentava el Jordi de les acceleracions són un tema bastant polèmic, perquè pot ser que un nen hagi assolit plenament el nivell d'aprenentatge del seu grup, però a nivell emocional no està preparat, no és prou madur emocionalment per adaptar-se a una nova classe.
Per tant, no seria bo, potser, doncs, aquests infants que s'avancin de curs i vagin amb companys més grans.
Clar, s'ha de valorar tot el quadre.
Clar. Quin és el clau, per tant, per poder atendre les seves necessitats i alhora no fer-los sentir diferents en un sentit negatiu?
Clar, la clau seria que cada centre educatiu pogués impartir un ensenyament especialitzat a les necessitats de cada alumne, que de la mateixa manera que un nen que li costin més les matemàtiques pugui anar a una classe de reforç o pugui tenir un professor que faci el seguiment amb ell, els altres alumnes amb altes capacitats o amb interessos una mica diferents també trobin aquest seguiment per part de l'equip de professors. O sigui, no seria aplicar unes altres mesures diferents a les que ja s'estan aplicant als alumnes que els hi costa més, sinó les mateixes mesures ampliades als alumnes amb altres capacitats.
Ah, és lògic. Escolta'm una cosa, escolteu, una parella té un nen, una nena petitet, quins són els primers símptomes que pot advertir en aquella persona doncs, de que possiblement sigui superdotada o talentosa, en fi?
Això, com bé ha dit la Maria abans, moltes vegades comencen a parlar abans, comencen a llegir.
Sí, efectivament.
Sí. Nens que potser comencen. Amb un any tenen, hi ha una, comença amb una verborrea, unes ganes de comunicar-se, una inquietud que es manifesta en totes les àrees.
I a caminar, veu comentat també.
Sí.
Pot passar, sí. És un dels símptomes que es tenen en compte en aquestes coses. Moltes vegades aprenen a llegir sols, aprenen, bueno, això,
sí, a parlar. Sí, molts nens ja entren a P3 que saben llegir, saben pràcticament escriure, que a casa seva tampoc és que, bueno, que admeten que tampoc se'ls hagi donat una estimulació basada en això, però són nens que van pel carrer preguntant com es llegeix tot, tenen interès per escriure, tenen interès per fer les coses que fa la gent gran. Llavors el problema és quan arriben a l'escola i els fan resseguir lletres amb un llapis i aquests nens al principi acaben desmotivats.
Això ja m'ho sé.
Sí, sí. Clar, i això durant un mes bé, durant un any potser també, però quan el nen ja porta 3 cursos fent coses que ja sap fer de sobres, comencen els problemes.
Estem escoltant a Madonna, Miles Away, que també, per ser Madonna, té un coeficient intel·lectual considerat d'altes capacitats, de 140. Sabíeu que Madonna, això és fora de guió, això improviso, sabíeu que Madonna té brontofòbia? Sabeu què és la brontofòbia?
La veritat, no.
La brontofòbia és fòbia als llamps i als trons, a les tempestes. I quan hi ha tempestes, si ha de fer un concert a l'aire lliure, cancel·lat. Mira, però vaja, fòbies en podem tenir tots, els superdotats, els que no ho són, etc.
Sí,
no?
Sí.
Anem a veure, si els seus trets diferencials no es gestionen bé, els superdotats, és quan apareixen els problemes, per exemple, dificultats d'adaptació social, manca d'autoestima i fins i tot fracàs escolar. Això es pot reconduir o arriba un moment que ja és massa tard?
No, es pot reconduir si, bueno, com tot, si saben trobar els primers símptomes i si sap controlar el problema quan encara no ha sortit d'uns límits, perquè són nens que, de més petits, sí que a vegades a l'avorrir-se a classe comencen molestant els companys, comencen amb problemes de conducta, sovint així s'acaben detectant superdotacions, a vegades darrere de problemes de conducta, de problemes emocionals, i de més grans ja solen anar-se complicant. A mesura que es fa més complexa la persona, per dir-ho així, es fan més complexes els problemes.
Una persona que es va fent adulta, passa l'adolescència i és jove i es va fent gran i gran, i a modo que aquella persona és superdotada i mai o millor ho ha sabut. És possible?
Sí. És perfectament possible i de fet és la gran majoria
40,
de casos.
Tinguis 40, 50 anys i 60 anys i no.
Molta gent d'aquesta edat precisament se n'estan adonant arrel dels seus fills, perquè com ja hem comentat hi ha un gran component genètic i llavors a l'adonar-se que el seu fill necessita més que la majoria s'adonen que ells mateixos potser també han complert les característiques d'una superdotació i mai han rebut atenció especial.
I aquella persona quan se n'adona, tingui 20 anys, 40, 60 o la que sigui, no pot reconduir la seva intel·ligència, el seu coeficient i aprofitar-lo, que sigui beneficiós per ell mateix almenys, o no ho sé.
Sí, per molts ja és com l'etiqueta que dona nom a totes les característiques que mai han acabat d'entendre d'ells mateixos, a tot un conjunt de necessitats i d'inquietuds que mai havien acabat de posar-los nom, que simplement es sentien diferents i mai...
Sí, una sèrie de coses que potser no els han portat de corcoll o no els han incomodat excessivament, perquè s'han adaptat més o menys bé. De fet, si no has estat detectat, és bastant probable que tot hagi anat bastant bé, podria ser que no, també, i que hi hagués hagut un mal diagnòstic o que ningú s'hagués fixat. Però vaja, si han arribat a l'edat adulta sense excessius problemes, doncs sí, el que passa és que llavors sí que comencen a vincular certs aspectes de la seva personalitat quan eren nens, de les coses que feien, coses diferents dels seus companys, i acaben trobant el fil que lliga una mica aquestes coses. Sí, que un altre pogués dir, mira, que a mi m'agraden més aquestes coses, o jo sóc una mica més així, però acaben trobant el fil conductor que ho lliga una mica tot.
Adam Smith dijo que para el mejor resultado cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él, ¿no? Eso dijo, ¿cierto? Incompleto. ¿Sí? Porque para conseguir el mejor resultado, cada miembro del grupo debe hacer lo mejor para él mismo y para el grupo.
És un fragment de la pel·lícula Una ment meravellosa, en què l'actor Russell Crowe es posa a la pell del brillant matemàtic John Forbes Nash, que va tenir problemes greus per l'esquizofrènia. Coneixeu, no?
Sí.
Vosaltres al centre, a la part de psicologia, tracteu específicament trastorns d'ansietat i depressius.
Bueno, són els trastorns que més sovint es troben comòrbids, aquest tipus de... es troben simultàniament amb aquest tipus de...
de... de patologies.
Sí, exacte.
O... I aquestes persones tenen més risc de tenir aquests desajustos o no té res a veure?
Ells mateixos, per la seva condició, no tenen més possibilitats ni menys que la resta de persones a patir aquest tipus de trastorn. El que sí que són més propensos a patir-los és pel suport que reben o per la falta de suport que reben per part del seu entorn.
Clar, 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 clar. Anem a veure, la família quin paper ha de tenir?
Home, doncs la família té un paper molt important, perquè sempre es parla de l'escola a nivell educatiu, etc., però és un dels pilars de l'educació és la família, i en aquest sentit sí que ha d'acompanyar bastant la maduració de l'infant i ha d'intentar doncs, respondre a les necessitats que té. És a dir, molt probablement un nen amb altres capacitats, un superdotat, serà una mica pesat com a nen. Preguntarà moltes vegades per què i intentarà que se li donin moltes respostes. I això a vegades de les famílies doncs, ho troben una mica, pot ser com que és un nen que emprenya i fa nosa.
Clar, clar.
I...
Quan és tot el contrari, exacte. És que l'estàs buscant una sortida, no?
Exacte. Sí, sí.
Hem d'acabar. Hi ha diverses associacions de famílies que tenen fills amb aquestes característiques. També associacions de persones amb altes capacitats. És bo que es relacionin entre ells?
És bo que es relacionin entre ells, efectivament, perquè són un col·lectiu que si no troben les respostes els uns amb els altres, o a nivell d'activitats, o a nivell de professionals, no troben aquestes respostes entre ells, no solen trobar-les amb la resta de la societat. Ah. Però també tampoc és recomanable que es portin tots aquests nens en centres educatius on només es relacionin entre ells, perquè són nens que a la pràctica hauran de conviure en
un
entorn on hi ha tot tipus de persones.
Un gueto, no?, aquí separats, i això tampoc seria convenient.
No, el component de socialització sí que ha de ser bàsic, que es relacionin amb tots els alumnes.
Bé, doncs, escolteu, ja ens heu aclarit algunes cosetes. És un tema que hi ha força desconeixement, jo m'hi cloc, i per tant sempre és bo parlar-ne. La psicòloga Maria Beltrán, el físic Jordi Borràs ens han acompanyat, ens han doncs, aclarit alguns conceptes, us agraïm molt i res, continuarem parlant del tema, a poc anirem tenint més informació, sobretot gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau.
De 10 del matí a 1 del migdia, Picó.cat a la xarxa.